business like show business like no business.
Arrenquem amb la segona hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. És dimecres i, per tant, un dels col·laboradors que no falla mai en aquest programa és l'Eduard Jané. Molt bon dia, Eduard.
M'agrada que diguis que no fallo mai, perquè
jo constantment... Estàs d'acord o no?
A veure, jo constantment, interiorment, sempre penso que fallo. Que falla alguna cosa. A vegades el que falla no sóc jo, sinó el que falla és el de fora.
El que ens envolta.
A l'hora de la veritat, acabes fallant tu. Bé, en fi, escolta, no parem de fallar.
I l'Eduard és persistent i el molta comèdia, com diem, no hi falla mai. Avui ja anirem avançant a mesura que avanci la cosa. Els convidats, de fet, ja en tenim una avui aquí amb nosaltres, de convidada, Eduard, especial.
Tenim una convidada que, a més, aquesta setmana té una setmana dura. I dic dura, i estic convençut que a la vegada que és dura la setmana, per ella és gratificant. Perquè no hi ha res més interessant per una persona, per qualsevol persona que es dediqui a una cosa que estima, que poder fer-la i poder, doncs, disfrutar i fer gaudir als altres d'aquesta cosa que fa. Tenim aquí a Teresa Canes. Teresa Canes, bon dia, benvinguda, moltes gràcies per estar aquí.
Hola, bon dia, moltes gràcies
bon dia,
a tu.
Teresa.
Bon dia.
A veure, vosaltres, el grup Infusió Teatre, aquesta setmana esteu a dos espais de Sant Cugat.
Sí.
Esteu el divendres al Teatre de la Unió.
Sí.
I el dissabte esteu al vestíbul habilitat, que s'ha habilitat, com ja saps, del Teatre Auditori, fent dos espectacles diferents.
Molt diferents.
Comencem pel primer. El divendres, com deia, la Unió, i feu Manuel de Pedrolo. Recuperes Manuel de Pedrolo,
sí.
Ja vas fer una lectura a Mirasol l'any...
A l'estrena,
sí. Després vas fer a Barcelona, em sembla que dues representacions.
Al Teatre Acadèmia.
I ara torna aquí. Per què Manuel de Pedrolo avui?
A veure, Manuel de Pedrolo avui sempre hauria de ser, perquè a mi de sempre m'ha agradat Manuel de Pedrolo, és un enamorat meu. El que passa és que, clar, posar en escena el que els grans teatres no poden, haurien de fer i no fan, posar Manuel de Pedrolo a l'escenari, i sobretot amb una representació, diríem, val diners. I una companyia com la nostra, que és una companyia doncs, que no té masses possibilitats, doncs costa. Per què? Manuel de Pedrolo és un dramaturg que bueno, no és molt majoritari, i per tant doncs posar-lo a fer doncs val molts diners i normalment no els treus. Però com que jo tenia ganes de fer-la, vaig llegir aquesta obra és summament actual, doncs, perquè parla de l'avortament i parla del problema de l'avortament, ara que el PP vol tornar...
Actualíssim.
També parla de la guerra, més que res, vull dir, més actualíssima, vull dir, Pedro Ló la posa a la guerra del Marroc, però és que ens trobem amb les guerres que Estats Units doncs perduren pels seus interessos, no? Per tant, contra la guerra doncs també és molt actual. Aleshores, és una obra bàsicament de text, i vaig dir, doncs, la podem fer lectura dramatitzada. Però està posada en una escenografia, dins d'una escenografia que jo penso que envolta moltíssim a l'espectador i que a més li aclareix els espais, diferents espais on transcorre l'obra. A més, és lectura però molt, molt teatralitzada, amb gest, amb intenció, i per tant dura 1 hora 50 i en cap de les representacions, vull dir, s'ha fet llarga, ni s'ha vist que el públic es mogués, i s'ha fet seguida. Per tant, vol dir que la paraula de Pedrolo dura, arriba i agrada.
Jo estic d'acord amb tu. Bé, jo l'he vist, com ja saps perfectament, a Mirasol, i el que em va semblar, i em sembla que no sé si ho vaig escriure, però ho vaig comentar amb tota seguretat, és que és un text que podia estar escrit el dimecres passat.
I tant. Sí,
que
sí.
És, com deies, és actual, toca uns temes que són, a més, molt, 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 molt punyents en tots els sentits, i penso que a qualsevol espectador, i inclús et diria a qualsevol generació d'espectadors,
sí.
li pot arribar.
És que la reflexió que fa cada un dels personatges podríem trobar avui dia una persona que fa aquesta reflexió. Doncs des de la mare que volia avortar però no va avortar i ara la jove li diu que vol avortar i li diu vols dir? És boníssim, com el capellà que vol salvar vides, com el polític que diu no m'ho puc permetre. És que ara, avui dia, això ho trobaríem.
I podríem posar noms i cognoms. Amb tota seguretat.
I tant.
Aquesta no és l'única obra, com bé deia l'Eduard, Teresa, perquè la segona proposta de la companyia és Miquel, Martí i Pol.
Sí.
I després, Eduard, crec que també li haurem de preguntar a la Teresa pel poema de Nadal i també per una nova obra que està preparant.
Sí, però està en preparació.
Això vol dir que no es pot dir res?
No es pot dir res de moment.
Comencem pel dissabte. Sí. Comencem pel dissabte.
Vam començar ja pel divendres, eh? No ho oblidem.
Divendres
a la Unió.
També és important saber que a la Unió hi haurà aquesta representació de la qual acabem de parlar, de Manuel de Pedrolo.
Recordem a quina hora és? És el
divendres. A dos quarts de deu.
Per tant, estimats oients, benvolguts aquells que són amants del teatre, aneu al Teatre de la Unió el divendres. Ara, dit això, passem al dissabte. El dissabte és una cosa absolutament diferent.
Sí.
Fins a cert punt.
Sí, fins a cert punt. Vull dir, perquè si Pedrolo, per dir-ho d'alguna manera, és el dramaturg del poble, Martí Pol és el poeta del poble. És el poeta del poble. I el Martí Pol arriba al poble.
Escoltem una cosa, a veure què et sembla.
Per fer camí cap al gran llac dels somnis. Dóna'm la mà, hi ha un horitzó que ens crida a dir.
Em sembla, tinc la impressió que t'ha semblat bé.
Molt bé. És que el conjunt de Martí Pol i Lluís Llach és una cosa que bueno,
s'havien de trobar, eh? Jo penso
sí.
era absolutament imprescindible.
I que a més tenien una empatia, una compenetració que jo els he vist el dia que es va fer l'homenatge, que ell, el Martí Pol, estava de l'escenari, jo estava al públic. I es nota que és que el Lluís Llach, bueno, una compenetració amb el Martí Pol molt, 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 molt forta. I clar, a mi el Martí Pol també m'agrada molt. A més, és que és fàcil per mi, com a directora, fer arribar a Martí Pol, és tan fàcil, perquè, bé, per poc bé que es digui el text, arriba. I no vull dir que no diguin bé el text els tres actors que hi haurà dalt de l'escenari. Hi ha la Núria Puigdomènec, la Marta Oliva i l'Òscar Intente, que aniran dient aquests poemes. Entremig s'intercalen amb aforismes, una miqueta per trencar. Bé, perquè n'he volgut fer un espectacle més que un recital de poemes. Llavors, doncs, necessites elements que vull dir que et vesteixen un espectacle. Llavors hi ha una sèrie... aquest espectacle està basat en poemes de Martí Pol parlant de vida i mort. Però parlant de vida i mort d'una manera molt especial que el Martí Pol sabia parlar. En rient-se de la mort, de la seva mort, diu, parlo de la mort i a més em moro, diu... Per tant, i de la vida, dient ell que no tenia cap mena de possibilitat, pràcticament ni de paraula, que deia que estimava la vida i que la vida s'ha de viure plenament, és que és, bueno, és clar, és estupendo, no? I bé, doncs ja fa 3 anys que portem aquest espectacle, ja n'hem fet bastantes representacions, ha anat passant diferent gent, abans de l'Òscar teníem l'Aleix Rangel, ara tenim l'Òscar, espero que ara...
Sí, que ho acabes de dir...
Hi havia l'Aleix, i abans de la Marta hi havia el Jaume Mimó, i hem anat, gent que ha anat marxant, però que jo l'espectacle penso que encara pot anar durant.
L'acompanyes una mica de música?
Hi ha un percussionista molt bo, hi ha uns solos d'udú, que l'udú m'encanta, i de caixa, i de pandero, i hi ha un violoncel que també fa algun solo de violoncel i acompanya amb sons de rascar i coses, doncs, algun dels poemes.
En aquest cas, a l'escollir els poemes, deies que perquè tracten de la vida i de la mort, bueno, jo diria que de la vida i de la mort quasi tracten tots,
sí,
tots,
clar, sí,
tots
sí,
els poemes,
sí,
no?
Sí, sí. Sí, però n'hi ha més clarament de l'amor, i jo vaig triar clarament, no, i alguns que són, doncs, molt irònics, diríem, no? Però que parlaven sobre vida i mort, no? Més que la vida i la mort, sinó vida i mort. I bé, no voldria ara donar-me, però jo diria que em vaig llegir totes les... el resum
del... Va ser de l'antologia de totes,
sí,
les...
Sí, sí, tinc el bueno, esclar, evidentment, l'àlbum del recull de poemes, i jo diria que me'ls vaig llegir tots. I, bueno, i vaig anar escollint els que més em van agradar, i precisament el dilluns que hi va haver-hi el recital aquest, un homenatge als 10 anys...
Els 10 anys de la seva mort, sí.
De la seva mort, em vaig trobar amb molts poemes que deia el Josep Maria Mestre, suposo que va fer el recollell, que em va triar molts dels que jo he triat, per tant penso que coincidíem en aquesta tria.
De fet, una antologia de poemes, quan és una carrera llarga, sempre hi ha, de tot el conjunt, sempre n'hi ha 5 o 6 que són imprescindibles.
Sí,
eh?
Sí, sí, que
són aquells que són els representatius, sí, i que la gent,
sí,
ja sap,
sí, sí, sí,
ja sent, ja, quan sonen ja diu... És aquest, eh? És aquest. Escolta'm, estic molt content, doncs, que hagis vingut aquí.
Jo també.
I que ens hagis explicat tot això. Recordem, doncs, el dissabte al Teatre Auditori a les 9 de la nit. I a Can Sergi apuntava una cosa, però...
Digues.
No, apuntaves que hi havia una cosa que estava,
ah, sí,
preparant-se a més... Però això ho fan la gent de teatre, sempre diuen, mentre no estigui la cosa feta, determinada, exactament,
sí,
no en parlem.
Perquè es pot canviar, vull dir, a veure, nosaltres ara estem, bueno, jo amb lo del Pedrolo, i ara aquestes dues actuacions, molt de temps a dedicar-me a la propera espectacle nostre, és que no m'hi he pogut dedicar. Sí que hi ha apunts, hi ha coses, n'hi ha una que m'agradaria que sortís, però que no sé si sortirà, i per tant, doncs, prefereixo no dir-ho, perquè a més hi ha implicada altra gent, i ja està, però en el moment en què se sàpiga, aquí vindré a dir-ho, eh?
Com deia l'Eduard, Teresa, una setmana complicada de feina, però agraïda,
sí,
més que ho serà el diumenge, després que divendres a la Unió es representi d'ara a demà de Manuel de Pedrolo, i dissabte al Teatre Auditori un bosc de paraules amb textos de Miquel Martí Pol. La cosa només pot anar bé.
I tant, i tant.
Què fem, Eduard, amb la Teresa?
Home, la Teresa la despedim ja, però...
Sí.
La citem per la propera vegada, quan tingui una cosa ja més segura, una cosa més tancada, una cosa que conegui ja...
Abans d'explicar els quatre vents, que passi per aquí.
Que vingui per aquí.
Doncs vindré. Bon. Moltes gràcies d'haver-me convidat.
A tu,
Teresa. I tornaré, eh? I tornaré.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Abans de continuar, Eduard, amb aquest molta comèdia d'avui, vull que siguis conscient d'una cosa, eh?
Una de les teves frases
d'avui ha estat aquella que sempre et fa tanta gràcia, que et faig, que és: enviem a la gent al teatre. T'has dit, si us plau, gent de Sant Cugat, aneu al teatre La Unió aquest divendres a veure Manuel de Pedrolo d'ara a demà.
I això està bé, no?
Sí, home, dic, perquè després, gaire intern, entre el programa, comentes que et fa certa gràcia.
Ah, això vols dir? Home, fixa-t'hi si em fa gràcia que...
Que també has enviat a la gent al teatre.
Que l'he incorporat.
No soc l'únic que ho fa.
L'he incorporat, imagina't tu si m'ha fet gràcia. I això ho hauríem de dir molt més sovint. Ho hauríem de dir molt més sovint perquè...
les últimes xifres que ens arriben...
Hi ha unes dades, amic Sergi, que són realment... Clar, a veure... Les dona l'ESGAE. L'ESGAE, d'entrada, és un nom que...
Que fa por.
Quan gent diu ESGAE, doncs, no sé, arrufa el nas. I la gent de teatre i d'idees escèniques encara la arrufen més. Però és que, clar, és que són unes dades que suposo que són molt reals, perquè, precisament, l'ESGAE el que li interessa és controlar fins a l'últim número tot el que faci referència a arts escèniques. Llavors ens diuen, ells fan un càlcul des de l'any 2008, i ens diuen que des de l'any 2008 la caiguda de l'assistència d'espectadors de les arts escèniques en general ha sigut del 28%, i fan una divisió, i diuen, en cinema ha baixat el 18,24, en música popular el 23,6, en dansa el 35,5, en teatre el 25,79 i en òpera i sarsuela el 37,52. Escolta'm, són unes xifres com per posar-se a tremolar. Però fixa-t'ho bé, estan dient des del 2008, o sigui, no és des de que l'IVA va pujar, sinó abans de que l'IVA pugés, ja el descens s'havia començat a produir. Llavors, clar, la cosa és més difícil de poder entendre, i voldrà dir que, a part del fet de la pujada del preu per l'IVA, que molta gent no ha aplicat, això també s'ha de dir, a part d'això, el que passa és que hi han segur altra mena d'espectacles, altra mena d'interessos que fan que la gent no hi vagi tant. És així de senzill.
Avui l'Eduard ens entra ja en el tema, i demà un dels col·laboradors també d'aquest programa i que avui passarà pel Molta Comèdia, ja ho estic avançant ara, que és Víctor Alexandre, l'escriptor i periodista santcoatenc, ens en vol parlar precisament en la secció que ens fa els divendres de cinema, el cinema a la xarxa, d'aquesta davallada i posar-nos en situació i en context de veure què va passar amb aquella festa del cinema, que va ser un èxit esclatant. Per tant, la gent sí que té ganes, almenys d'anar al cinema, en aquest cas parlarem demà. El problema potser és que la butxaca...
Demà o divendres?
Divendres, sí.
Demà passat, eh?
Sí, demà passat. Avui, malauradament, tot just som a dimecres.
Sí, malauradament.
Està sent una setmana complicada, també, pel Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, Eduard, ja ho veus, estem sota mínims.
Però, Sergi, malauradament, no?, que cada dia, cada hora que passa és bona. No vulguis córrer, perquè si passes d'un dia a un altre, si et passes el dijous, aquest dijous no tornarà mai més, Sergi.
Recorda que ara fa una setmana deixàvem Sergio Morales al capdavant d'aquest programa, la conducció, sí. I avui, si te n'adones, ja no hi és, que el tenim de baixa. Però vaja, bueno, aquí estem per fer una mica entre tots de tot.
Exacte. A veure, jo seguint amb aquesta llista de baixes...
Espera, que el Raül em demana la seva quota de participació.
Parlant de baixes...
Ell també és com tu, és dels que mai falla.
Mai falles, però estem bastant tanto. Bé, seguim amb aquesta llista. Més val que riem, perquè escolta, la llista és per plorar.
La llista ens diu, Eduard, com bé deies, que baixa el cinema, que sí. Baixa l'òpera, sí. I la sarsuela, sí. Que baixa la dansa.
Per exemple, diguem, música, o que diuen música popular, no?, que són els concerts. Doncs els concerts diu que n'hi ha hagut, ara fem 11, 12, l'11 i el 12, la comparació. Hi ha hagut 16.533 concerts l'any 2011 i 16.153 el 2012, baixa al 2,30%. Que, bueno, que no està malament. I els espectadors han baixat a l'1,87, no està malament. La música clàssica, doncs ha baixat al 2,95% en aquests dos anys, un any a l'altre. De dansa, un 13,22%, de teatre, funció de teatre, un 9,45%, òpera i sarsuela, un 6,41%, i el cinema ha baixat un 6,55%. Quan parli el Víctor del tema del cinema, hem de pensar que la recaptació que ha fet el cinema ha passat de 136 milions a 125. O sigui que els exhibidors estan que trinen, com és natural. I ara, el fet de que durant 3 dies hagi estat els cines plens i per un preu que valia la pena, tampoc explica massa les coses, perquè preus d'aquest tipus, en aquests moments, ofertes, diguéssim, normals, que es produeixen, que si el dijous, que si el dimecres, n'hi han, i per tant els preus poden ser marquen, evident, una tendència, però a vegades no ho expliquen tot.
I aquestes xifres de les GAE no ens parlen només del cinema, sinó de totes les activitats de les arts escèniques.
Exacte.
Que pateixen aquesta davallada en el nombre d'espectadors.
La davallada més important ha sigut amb l'òpera. Òpera i sarsuela, que ha baixat un 16,68%, és el punt més important. I amb espectadors, quasi un 20%. Ara, si fem una comparació, que es pot fer amb el Teatre Auditori de Sant Cugat, si veiem totes les dades que ens van arribar la temporada anterior, és a dir, des de setembre del 2012 fins a juny del 2013, s'han fet 50 espectacles en 66 funcions, hi ha hagut 34.289 espectadors amb un índex d'ocupació, atenció, del 84%. Això, un 84% d'ocupació, és que no es produeix a cap lloc. A cap lloc del país no hi ha cap lloc que tingui un índex que superi el 70%, estic dient, i estem al 84%. Es van fer 9 espectacles en 13 funcions, aquells que en diuen en família, més 44 concerts d'aquest festival de petits camaleons, que és un èxit absolut en tots els sentits, un èxit artístic per una banda, i un èxit des del punt de vista de la participació de la gent. També amb una ocupació molt alta. I 7.998 espectadors han passat amb aquest, tota aquesta família, amb un 75% de l'ocupació. Clar, si fem una comparació d'aquesta que feia el 2008 o 2012 a l'ESGAE, aquí diem, temporada 2007-2008, 44.516 espectadors, índex d'ocupació 86%, temporada 2008-2009, 37.000 espectadors, índex del 80%, temporada 2009-2010, 38.154 espectadors, índex del 82%, 10-11, 48.265, 80%, i 11-12, 47.082%. Per tant, vol dir que d'aquest aforament que hi ha al Teatre Auditori de 688 butaques, la mitjana per funció en qualsevol espectacle s'omplen 648.
Podem estar contents
això,
per tant, Eduard.
Això és una xifres que qualsevol teatre de Catalunya firmaria ja immediatament perquè ho puguis tenir.
Eduard, hem d'apretar, i em refereixo al temps.
Molt bé, doncs som.
Avui et vols parlar també de la Tavernera del Puerto, Eduard?
Bé, vull parlar bàsicament de la petita flauta màgica, que és el que sentim en aquest moment, l'ària famosíssima de la Reina de la Nit, però donat que en aquests moments, just en aquests moments que estem parlant, s'està representant ja la primera de les 7 representacions que hi haurà de la petita flauta màgica al Teatre Auditori per escoles, vull parlar d'això perquè aquest paper de la Reina de la Nit el fa Isabel Rodríguez, la soprano Isabel Rodríguez. Aquí vaig tenir el gust de presentar ahir precisament en la presentació de la Tavernera del Puerto, que es farà el 24 d'aquest mes en el Teatre Auditori. Vol dir que Isabel està 7 dies aquí fent 5 representacions per escoles i 2 obertes el diumenge per públic, et diuen en família, perquè és una versió reduïda de la flauta màgica, versió reduïda que naturalment té els moments més importants, entre ells aquesta ària que estem escoltant. Jo penso que és un gran què que hi hagi un teatre com el nostre que acolleixi a tots els estudiants, tots nens de secundària, de primària i secundària, per veure una òpera com aquesta reducció que ha fet els comedians dirigida per Joan Font, perquè des del punt de vista musical és exactament igual, com és natural, des del punt de vista de l'argument, com que és un conte, doncs ho poden entendre perfectament i poden entrar en una música com aquesta tan bona. I en quant a la Tabernera del Puerto, ja va venir el Lluís Cabal a fer-nos una vegada, em sembla que va ser el segon programa d'aquesta temporada que ens va parlar d'aquesta representació.
Sí. Dic que... Ahir vau fer el Parlem de...
Sí, ahir vam fer el Parlem de, un Parlem de que, per exemple, aquesta casa no va venir. Em sap greu dir-ho, però és així. I es va perdre una cosa interessant, i hagués pogut fer un tall d'una intervenció directa de la Isabel Rodríguez
que
cantant.
Que avui no ens pot acompanyar perquè es troba fent aquesta funció per escoles.
Ah, exactament. I llàstima perquè si haguéssim vingut haguéssim pogut agafar un tall i haguéssim pogut penjar al Cugat.cat. Però aquesta és una altra història.
Després de l'èxit de Cançó de Mori de Guerra, per tant, Eduard, ara esperem que Més Sarsuela porti la Tabernera del Puerto al Teatre Auditori. Recordem que ha estat aquest mes de setembre al Teatre Victòria de Barcelona.
Amb un gran èxit, amb gran èxit, i a més amb una adaptació, una versió modernitzada, que per segons qui, doncs ja sé que no agrada, però que podia funcionar perfectament. Ell el que fa, en Lluís Cabal, per una part com a director musical, i per altra part en Rafael Durany com a director de l'escenografia, és vestir els personatges de la Tabernera del Puerto els vesteix de l'època actual. Per fi que hi ha un concepte dintre de l'obra original estrenada el 1936, que era el tràfic i el contraband de cocaïna, i en aquests moments no cal dir que això també, malauradament, és un tema d'actualitat. O sigui que és igual, tant li fa. Es vesteixen de nou, fan la mateixa música, fan el mateix el llibreto i al final acaben dient exactament el mateix, només que amb uns colors diferents.
Més temes, Eduard, avui al Molta Comèdia. Home. Ja hem escoltat la Teresa Canes, hem parlat de la Tabernera del Puerto i de la flauta màgica, la petita flauta màgica. No hem pogut tenir la Isabel Rodríguez perquè, com diem, està actuant, però falten avui encara per passar dos convidats, amb aquests poc més de 15 minuts que ens queden. Ara mateix, a l'estudi Ramon Bernils de Cuat.cat, tres veus de tres homes, incloc la de l'Eduard, que són les mateixes veus que els divendres es poden escoltar a la tertúlia del Gall del Monestir amb el periodista d'aquesta casa, Josep Gimeno. Eduard, els presentes tu, els presento jo. Hi haurà algú que ja començarà a pensar qui són?
A veure, jo penso que això s'ha de dir de seguida, ha sigut...
Fruit de la casualitat.
Fruit de les circumstàncies. No, de les circumstàncies. O sigui,
tenim,
jo, en aquest cas, és una circumstància també, cada dimecres que estigui presentant aquest programa amb tu, gràcies a tu i amb el Sergio Moreno, que avui malauradament no el tenim aquí, i es dona la circumstància que en Víctor Alexandre, que el tenim també en aquesta taula, i el Jaume Pla, que el tenim aquí, coincidim fent el divendres de la tertúlia. Però és que avui ells no venen per fer de tertulians. Ells venen a parlar amb Víctor de l'obra que ha fet a partir de l'obra que ja existia, del principi d'obra que ja existia, del Pere Calders, Taula Rodona. Taula Rodona, que es va presentar amb unes lectures a la fresca amb quatre finals, un d'ells, el del Víctor, i que amb el temps el que ha passat ha sigut que aquesta primera tentativa de fer un final per Taula Rodona, el Víctor s'ha convertit en fer una obra pràcticament nova, perquè el Pere Calders havia deixat, sembla que eren uns 20 minuts d'obra, i l'obra en aquest moment dura bastant més, ell ja ens ho explicarà. I en Jaume està aquí perquè, clar, a veure, el personatge central, o sigui, jo diria que el personatge de l'obra és precisament el que representa en Jaume Pla.
Víctor Alexandre, Jaume Pla, molt bon dia, gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, Eduard, presència aquest diumenge a les 7 de la tarda al Casal de Cultura de Vall d'Oreix, amb aquesta taula rodona de Pere Calders. Vull parlar aquest matí amb Tessa Calders, que avui precisament, gràcies als amics de la UNESCO Vall d'Oreix Sant Cugat, fa la conferència sobre la història de l'Escola Catalunya, l'Arxiu Nacional de Catalunya, i ja podem constatar i dir que si no hi ha cap canvi d'última hora, és una de les confirmades, aquest diumenge a les 7 de la tarda.
De fet, crec que ve tota la seva família, tota la família Calders, sí, sí.
Seria important que vinguessin.
I les tres germanes, suposo. I el germà, també.
I els nets.
I els nets, imagina't.
O netes, o netes. No sé si
hi ha nets. No sé si cabrem tots, perquè malauradament és una de les reivindicacions des de sempre. Vam tenir en aquest programa també a la Trini Escriuela, presentant aquesta 20a edició de teatre que fan. I
que amb això posa el punt final.
Sí, exactament, aquest diumenge serà el punt final, i el que comentàvem era això, no? Que estem amb unes dificultats de poder fer unes representacions tal qual han de ser per l'espai. En tot cas, jo començaria dient, Víctor, explica'ns una mica què has acabat fent a partir d'aquests 20 minuts inicials d'Opera Calders.
Sí, de fet no hauria tirat prou endavant si no hagués sigut el Jaume també, perquè és qui em va estimular a continuar-ho, perquè quan la Dolors Vilarassau va fer això que dius d'encarregar quatre finals, jo m'hi vaig sentir tan còmode amb l'esperit del Calders, és un dels millors autors que tenim a Catalunya, que al sentir-me còmode com a autor vaig dir, ostres, que bé, perquè quan t'encarreguen una cosa, dius, igual, jo pensava, dic, Dolors, no sé què em donaràs, perquè no sabia, clar, no sabia en què havia fet en Calders. I et pots trobar que dius, mira, jo amb això no m'identifico, jo això no ho sé continuar, no m'hi veig en cor, i sincerament t'ho dic, no? Però m'hi vaig trobar gust, i aleshores, però com que hi no hi havia temps, doncs a correcuita, però tot i que ella demanava un parell o tres de fulls, jo em vaig fer, doncs 20 minuts més. I aleshores, a acabar allò, vaig pensar, ostres, aquesta obra, tot i així, clar, és difícil el futur, no? Perquè, clar, és una cosa, és una solució màgica trobada per la Dolors, però que això tingui continuïtat no serà fàcil i tal. Aleshores vaig pensar, amb temps vull fer l'obra sencera, és a dir, acabar-la, és a dir, respectant els seus 20 minuts, fer una obra d'una hora i mitja. I aleshores vaig fer això, és el que hi ha, i aleshores és una fusió dels dos textos. I jo he fet, com que no sabrem mai què ell volia fer exactament, on volia arribar, jo el que he fet al final ha estat, doncs, una sàtira del tarannà català, de com som nosaltres, no? De veure les nostres contradiccions, els catalans, sembla la impossibilitat genètica que tenim de posar-nos d'acord en res d'aquesta vida.
Sí, actualíssim.
Sí, sí,
actualíssim.
Sí, sí, sí.
Està clar. Clar, perquè de fet el que es troba el Víctor són aquests primers 20 minuts de l'obra, sí, inacabada, Taula Rodona, que parla de la crisi dels valors de l'anomenat primer món. Una feina, Víctor, que clar, necessita, primer de tot, molt respecte pel que ja he fet fins aleshores, clar, i per mirar de no espatllar-ho.
No, respectant els personatges, perquè ell situa l'obra en els anys 70, passa, fins i tot hi ha algú, encara hi ha cendrers i la gent fuma, que això s'ha eliminat, però, clar, el tema que toca, ja em diràs, és encara més actual ara que en els anys 70, la crisi de la civilització occidental. I respectant els personatges que ell va posar, que són els que són, aleshores els hi has de donar vida i dir, bé, doncs, com que no sabem què volia dir exactament, el missatge que volia transmetre, doncs en transmetrem un.
Tenim un personatge que és el central, com deia abans jo, i en aquest cas és el Jaume Pla.
En Soldevila és.
I és el Soldevila, és el Soldevila, que va amunt i avall, i de l'Ateneu aquest, doncs, intentant lligar tots els caps i tota la gent que hi va entrant i sortint.
De boli, va, pobre,
i que no acaba sortint. Jaume, no, però és com t'has sentit amb aquest paper?
Home, jo quan me la va donar a la primera versió que vam fer a les lectures de La Fresca, i vaig fer aquest mateix personatge, vaig dir, això és un bombó, tu, és un personatge tan autèntic i tan real que el coneixem, el trobem pel carrer, encara ara, no? I aleshores, efectivament, quan es va fer la funció i es va quedar que no es faria més d'aquella mateixa manera, li vaig dir al Víctor, però li vaig dir amb tota la intenció personal, perquè vaig dir, home, si el tornes a fer i l'escrius definitivament la segona part, amb l'esperit Calders, que de fet tu ja havies fet, i sort que ho expliquem, enmig de la funció expliquem que ara és Calders i després ve Víctor Alexandre, si no, és exactament el mateix estil i la mateixa forma. Llavors, està, has enriquit encara més el personatge perquè dura més. Escolta, jo disfruto perquè és boníssim. I és això, que passa els anys 70 i resulta que jo quan entro en escena ja dic una frase, que sóc el president de la comunitat, de l'entitat, i dic, perdoneu que m'he retassat, tinc tants lius. I llavors dic, i això dels jubilats, que també se n'ocupa, és un drama trasbalsador, perquè mentre discutim que els hi paguin els endarreriments, ja se n'han mort dos. Escolta, vol dir que els pobres jubilats de l'any 70 ja no cobraven, no, i es morien.
Ella ho veia, ella ho veia venir.
Bueno, però escolta, és que és actualíssim, tu.
Sí, això és d'en Tarradella. Hi havia en Tarradelles.
Sí, també és d'en Tarradelles.
Aquest text que ha dit els homes és d'en Calders.
D'en Calders, sí, vol dir que és actualíssim. I ella ha tingut l'habilitat de fer-lo Calders. I, escolta, nosaltres ensegem, i clar, ja ens ho anem sabent, però al principi patàvem de riure perquè és tan divertida. Hi ha entitats, la Unió mateixa ara és ben bé reflex d'aquest estil.
Sí.
Perquè pensa que està en una sala, diuen Taula Rodona, perquè tenim una reunió, Taula Rodona, sobre un tema transcendental, ha convocat a diferents personatges, un tema transcendental sobre l'evolució del món occidental i la tendència, no parla del medi ambient, però la tendència com evolucionarà tota la civilització, imagina't això, i en canvi no hi ha cadires, no falten cadires, escolta, i aquesta taula l'heu de deixar a les 10 perquè venen uns altres, i escolta, l'aire condicionat no funciona, ve el funcionari de torn, el regidor, el conserge, i l'aire condicionat diu, no, és que està espatllat i no podem arreglar-lo, tenim pressupost. Vol dir que tot és actualíssim, tu.
entre actors i actrius, 11 de l'escenari, Jaume Pla, que avui tenim aquí amb nosaltres, protagonista, el Sol de Vila, Llorenç Serraïma, Rafa Osero, Encarna Adelantado, Isabel Balbuena, Maria Rosa Martínez, Carme Ballesteros, Pep Osero, Joan Ballbé, Salvador Fanullar i Eulàlia Cortijos. Hi ha algun altre personatge, Víctor, que ens vulguis destacar?
Són aquests 11.
Però hi ha el metge i el capellà, que són.
Sí, ni el metge Llorenç Serraïma i el capellà Rafa Osero també tenen la seva quota.
Molta importància en l'obra, perquè tenen, vaja, tenen molt paper, molt protagonisme, i a més els he fet una mala jugada, pobres, perquè a més, una obra de teatre no mor mai. El cinema sí, quan l'has acabada no fas res més, però si l'autor és viu, pots anar fent més coses. I els he fet una escena inclosa per fer un insert, que són 3 pàgines i mitja, que pobres, els hi vaig donar
a
pocs dies, no, els hi vaig donar dies abans, però els hi van donar ahir.
I
esclar, el dissabte ja han de fer assaig general, i esclar, memoritzar això, tot i que no tots tenen rèpliques,
sí, però, és
però clar, és complicada, però és una escena que té molt de marro,
és ara
mateix. I esclar, a veure com surt, i bé.
Ara tindrem que fer el mateix que dèiem abans, Sergi, és a dir, dir a la gent que ens està escoltant, aneu al teatre.
En aquest cas, a la Casa de Cultura de Valldoreix.
A la Casa de Cultura de Valldoreix, el diumenge, a les 7 de la tarda.
No, la Casa de Cultura no,
eh? No, el Casalet. El Casalet. El Casalet, per això deia jo abans que el que passa és que el problema que pot haver-hi és que estigui molt ple. Estigui molt ple i que no tothom que vulgui anar-hi hi pot anar. Però intenteu.
Està llargament gestada, hi ha hagut canvis d'actors, i ara hi ha uns actors, cada personatge encaixa perfectament, però vull dir que val la pena perquè funciona molt bé.
És que abans ho dèiem també, perquè hi ha aquest cap de setmana, hi ha 3 coses, i 3 coses fetes per gent d'aquí, i que pensem que és la demostració claríssima de que hi ha molta gent vàlida i que té molta capacitat, i que per tant fa falta que efectivament la xarxa de teatres i la xarxa de sales estigui funcionant cada setmana, perquè hi ha possibilitats de poder-ho fer coses i fos interessant com
aquesta. I amb molt nivell,
I la batalla de la qual parlem sovint amb l'Eduard és justament aquesta, que aquestes coses que es fan no neixin ni morin allà, sinó que tots els districtes de la ciutat de Sant Cugat, perquè tot és Sant Cugat, a vegades oblidem que Mirasol és Sant Cugat i que la Floresta és Sant Cugat i les Planes també, no? Que aquests districtes també puguin rebre, fer respectors d'aquestes obres quan es representen allà, perquè, home, és clar que la gent pot venir a Sant Cugat, però si tenen sales de teatre, perquè no hem de portar les obres allà? Si no, ho centralitzaríem tot a Barcelona, al final.
A més, no diferència gens de qualsevol companyia de Barcelona que vingui. A mi quan em diuen, escolta, i els aficionats, quina diferència hi ha entre el teatre amateur, i d'aquí n'hi ha diversos que són professionals en aquesta obra, quina diferència hi ha entre el teatre amateur o el teatre professional? Dic, mira, que uns cobren i els altres
exacte.
No. L'única diferència, tu, i els que cobren poc, a més. Però és que veus aquesta obra i dius, que aquests senyors poden fer-ho a qualsevol teatre de Barcelona, perquè estan molt ben situats tots, i funciona.
Eduard, tu hi podràs ser?
Jo hi seré, vaja,
espero
que sigui així. Jo hi seré i estic convençut que això que comentàveu abans, aquest perllongar l'estil Calders, segur que en Víctor Alexandre ho ha fet perfectament.
Perfecte.
Perquè, i diria més, una cosa és seguir amb l'estil i l'altra cosa és copiar l'estil. No té res a veure, no són dues coses, són dues coses diferents, perquè en definitiva és, com tu deies molt bé, Víctor, que tu, llegir allò, t'identifiquis amb aquell concepte, amb aquella manera, i a partir d'aquí doncs ho facis. Jo penso que això està així, i per tant, recomanació directa a tothom. Aneu el diumenge al Casalet, a les 7 de la tarda.
Riuran, s'ho passaran bé.
Moltes gràcies, Víctor, i moltes gràcies, Jaume, per estar aquí.
A vosaltres per convidar-nos.
Gràcies als dos, que vagi molt bé diumenge.
Gràcies.
Eduard, superem ja en un minut el punt de 3:15 del matí, com sempre el Molta Comèdia, caracteritzat per apropar la cultura, per tenir convidats i per acompanyar-ho tot plegat de música. Avui, amb què acabem?
Home, jo estic escoltant, i suposo que us hi és també, una peça conegudíssima, en aquest cas amb el Louis Armstrong, quan els Sants van de marxa, van de Sants com un marxinent, que tothom coneix i que la majoria o alguns no saben que es feia precisament en els enterraments.
Doncs si la nostra audiència té la ràdio engegada o ens escolta per internet, estarà escoltant el mateix que nosaltres, com bé diu l'Eduard, en aquest cas, Louis Armstrong. Eduard, gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé el cap de setmana i ja la setmana vinent ens expliques...
Un cap de setmana amb molta feina.
A tot el que has pogut accedir.
I molta comèdia.
I would like to hit the numbers. Jacob Edmund Hall with his parents now be one out of them. I went into the saints marching in. Lord, I want to be in that number. Here comes Trumpet Young and his trombone.